Són les 11. El 26 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què conversarem amb una de les persones clau de l'escena teatral, Julio Manrique. Aquesta temporada ja tindrà plenament el seu segell al capdavant del Teatre Lliure i arrencarà d'aquí just una setmana, dijous, amb La Gavina. La dirigeix Manrique. Això promet. Ajuntarem dos noms, podríem dir, ja clàssics del cinema. Francis Ford Coppola i Alex Gorina. L'estrena demà de Megalòpolis serà el punt de partida de la mega secció del nostre col·laborador. I avui, per primera vegada, tenim dues persones i no una aquí escoltant-nos. Aquest és l'encàrrec que els hem fet, que ens escoltin, i després ja en parlarem. Però qui poden ser? Va, una pista. No diré que salven el periodisme, perquè això seria molt bèstia, però sí que el deixen en un bon paper. És un honor que estiguin aquí. Resumint, que en la següent hora parlarem amb Julio Manrique, Àlex Gorina i aquests dos professionals, una catalana i l'altre gallec, que ens posen molta pressió. Si no fem una gran hora de ràdio, haurà sigut ben bé culpa nostra. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, 5 minuts per posar-nos al dia amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Avui hem començat, això ha estat un luxe, des de la platja.
Sí, i hem anat fins al Maresme, en concret, per prendre el pols a la regressió de les nostres platges. La unitat mòbil del Catalunya Nit ha estat en un punt a Montgat, on la sorra ha reculat 50 metres en els últims anys. Des d'allà, un veí, en Pol, ens explicava quin canvi ha experimentat el seu paisatge en aquests últims anys.
Potser en els darrers 10 anys hem passat de tenir 3 guinguetes i, com abans explicaves, doncs, la platja en general ha anat minvant, però és veritat que els últims 2-3 anys, sobretot l'últim any, va haver-hi com 3 garbinades fortes, i això es va menjar el gruix de la platja que teníem aquí a Montgat, el que estava, diguem, protegit per l'espigó.
Darrere d'aquesta situació hi trobem el canvi climàtic, sí, però també l'urbanisme salvatge que s'ha anat acumulant amb els anys. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ens ha explicat, ens ha dit, que les administracions, segons ell, com ara els ajuntaments catalans, cada cop són més conscients i actius en relació a aquest problema.
Especialment en el cas de Catalunya ja són varios los ayuntamientos que han incorporado en sus mecanismos de planificación, de ordenación del territorio, de los planes generales de ordenación urbana, decisiones que implican retrasar los paseos litorales para intentar ganar ancho de playa, no echando arena hacia el mar, sino recuperando el límite de los arenales previo a su urbanización, conscientes de que lo que estaba sucediendo hasta ahora es que...
La pregunta és si amb això n'hi haurà prou, perquè, Manel, hi ha qui pensa clarament que no.
Hi ha crides internacionals, però Israel no fa cas per a un alto el foc al Líban.
I Benjamin Netanyahu diu que combatrà amb tota la força Hezbollah fins a la victòria. El primer ministre israelià ho ha dit a Nova York, tot just aterrar a l'aeroport procedent de Tel Aviv per participar aquest divendres en l'Assemblea General de l'ONU.
Les nostres mesures són clares. Continuarem colpejant Hezbollah amb totes les nostres forces i no pararem fins a assolir tots els nostres objectius. En primer lloc, el retorn segur dels residents del nord a les seves cases.
En paral·lel, l'exèrcit de terra israelí ha fet exercicis a la frontera amb el Líban per simular una invasió del país àrab.
Aquestes són històries que us hem explicat durant la primera hora del Catalunya Nit, però n'incorporem ara d'altres.
Sí, com ara que creix la preocupació per la inseguretat a Barcelona. Un 27,7% dels barcelonins consideren que és el principal problema de la ciutat, 5 punts més que l'any passat i gairebé 15 més que fa 10 anys. Ho diu l'enquesta de serveis municipals que l'Ajuntament va fer entre el gener i l'abril. L'accés a l'habitatge és el segon problema de la capital catalana per al 12,3% dels enquestats i la neteja ocupa el tercer lloc amb el 9,3%. També destacat, la majoria dels barcelonins, un 56%, parlen en castellà habitualment, una xifra que es manté igual que l'any passat. Ara bé, el 36% parlen normalment català, que és un punt menys que l'any 2023.
L'agitador ultra Albice Pérez admet que va cobrar 100.000 euros en negre del líder d'una plataforma de criptomonedes que l'ha denunciat.
L'impulsor de la formació populista s'ha acabat la festa amb 3 europarlamentaris, ha reconegut via xarxes haver agafat els diners en efectiu, però ho ha volgut rebaixar a una irregularitat fiscal. Diu que ho va cobrar com a autònom que és i no pas per finançar la seva campanya. Amb aquesta fórmula busca esquivar el delicte de finançament il·legal dels partits, que està castigat amb fins a 5 anys de presó.
Amb la Marta Vives hem passat per un musical d'estrena, Ànima, al TNC, però hi havia d'haver una altra funció d'un altre musical molt conegut, Maricel, el de Degoll de Gom, i ha quedat suspès per un problema tècnic que ha passat.
Sí, ja saps, eh? Les veles s'inflaran. Sí. Doncs bé, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio per testimonis del públic, la sessió ha començat, la d'aquest vespre, amb un retard d'uns 20 minuts perquè hi havia un tècnic sobre l'escenari solucionant un problema de so. Després, però, només han pogut veure una escena sencera, la de l'acord, ja que quan per fi ha aparegut el vaixell, que és aquell gran moment amb els pirates, els organitzadors de l'espectacle han decidit abaixar el teló, han encès els llums de la sala i han donat per acabada la funció. Què han dit? Doncs bé, que hi havia problemes tècnics en el funcionament precisament del vaixell. Com a deferència amb el públic, la companyia al complet ha cantat l'himne dels pirates, com hem sentit tantes i tantes vegades. La direcció també ha anunciat que tornarà als espectadors l'import de les entrades.
Molt bé, missió completa. No era fàcil en 5 minuts. Estem al dia. Gràcies, Sergi.
Vagi bé.
Si en 5 minuts podem voltar pel món, amb 3 hem de poder explicar l'actualitat esportiva. Com ha anat això, David Uac, avui?
Bona nit. Ho comprimirem pel partit de l'Espanyol.
Eh?
Sí, l'Espanyol és l'únic dels 3 catalans que aquesta jornada, la 7ª de Lliga, no ha guanyat. Ha perdut, però de manera ben ajustada i fins i tot segons el sentit del vestidor blanc i blau immerescuda, 1-2 a casa contra el Villarreal. Un Espanyol que s'ha avançat al llindar del descans a l'afegit de la primera part amb gol de Jofre Carreras. Però abans del descans, Ayoce pels groguets ha empatat a 1, en un afegit etern ha tingut 8 minuts, el d'aquesta primera meitat, i en la represa Ayoce ha completat el seu doblet, ha capgirat el marcador al minut 63 amb un gran gol de talent individual. L'Espanyol s'ha sabut recomposar, ha tingut moltes ocasions per arribar a empatar, i si et sembla, sentim Manolo González, entrenador de l'Espanyol, que resumia així el partit.
I tant. La primera part molt igualada, hem acabat 1-1, podia acabar 0-0, no ha passat res d'altre món. Per mi la primera part, honestament, ens ha faltat una mica d'energia. La segona part penso que hem començat millor que ells, fins a l'acció del gol. L'acció del gol ens ha tocat, hem fet els canvis per reaccionar i l'equip ha reaccionat, penso que bé. Però sí que penso que l'equip ha acabat apretant, ha acabat buscant el gol i per desgràcia no l'hem trobat.
Al final del partit hi ha hagut enrenou arran d'unes polèmiques decisions de l'àrbitre que no ha concedit algunes faltes perilloses a l'Espanyol quan buscava l'empat. Ha acabat això amb expulsió del segon entrenador blanquiblau per protestar, Gerard Garrido. Aquestes decisions discutides doncs, han encès els ànims i tot plegat, quan l'àrbitre enfilava el camí del túnel de vestidors, doncs, ha rebut l'impacte d'un got de plàstic ple de líquid al pit.
Vaja.
S'ha buscat la persona que ha llançat aquest got, era un aficionat local, se l'ha identificat i aquest episodi l'àrbitre l'ha reflectit en l'acte, per tant veurem en què queda aquest episodi que s'ha viscut avui a la grada de Cornellà del Prat. Val a dir que avui a primera també s'han jugat, per tant, que aquesta jornada 7 a Les Palmes un Betis 1.
I ara moment en el següent resultat, perquè encara no podem dir qui tinc aquí al costat, però ha patit molt tot el partit i al final ha fet una mala cara. Què ha passat?
Doncs que el Celta ha perdut. Celta 0, Atlètic de Madrid 1. L'Atlètic de Madrid, que segueix l'estela del Barça a la classificació i se situa a la part alta amb aquesta victòria.
L'hem tingut aquí patint moltíssim, eh? Quin dolor. dolor a l'últim minut, de mala manera, després d'una ocasió molt clara, en fi. Barça i números avui, em deies, que havíem de comentar.
Sí, molt ràpidament, perquè els números sempre són farragosos.
Sí.
El Barça, doncs, que avui havia de tancar els números de l'exercici econòmic de la temporada passada i el pressupost d'aquesta, ho ha emplaçat a dilluns, que és l'últim dia en què ho pot fer, l'últim dia hàbil per normativa, abans de l'assemblea de compromissaris, que serà el cap de setmana del 20 d'octubre, i el motiu és que ho han demanat els auditors de la Junta Directiva, per tant, una puntada una mica endavant de la directiva del Barça, a petició dels auditors, dilluns es tancaran, doncs, aquests números.
Molt bé, i aquests dies anem sentint i veient consellers que van explicant les seves línies mestres, i avui ha sigut el torn del conseller d'Esports.
Sí, de la nova conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, el nou conseller, doncs, ha refermat l'aposta que diu que faran per les seleccions catalanes, veurem com es concreta això, i ha subratllat, sobretot, que posaran molt d'èmfasi en atenuar l'escletxa de gènere.
Mentre que els homes representen al voltant del 72,34% de les llicències, les dones només en representen el 27,66%. Aquesta disparitat posa de manifest la necessitat de treballar intensament per millorar l'accés de les dones a l'esport, tant com a participants com en jocs de responsabilitat.
Berni Álvarez, per acabar, en les seves explicacions davant dels altres partits polítics, ha admès també que hi ha un dèficit d'infraestructures esportives a Catalunya, ja sigui per quantitat, que n'hi ha poques, també perquè moltes d'aquestes són antigues, i fins i tot ha assegurat que manquen llocs de tecnificació, és a dir, de centres d'alt rendiment per posar l'èmfasi en la preparació dels esportistes d'alt nivell, també.
Molt bé, David, doncs ja estem al dia de tot. Moltíssimes gràcies.
Quedem demà. Fins demà. Adéu-siau.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight. Under a lilac tree.
3 minuts mal comptats i arribarem a un quart de 12 de la nit. Aquí al Catalunya Nit no hi ha dia que no informem, i molt, d'obres de teatre, de música, de llibres i d'altres expressions artístiques, però, a més, ens agrada també reservar temps per conversar amb personalitats que són font d'inspiració, aprofitant que emprenen projectes nous. Dilluns, per exemple, saludàvem Àlex Oller, i avui, ara ens fa molta il·lusió poder dir aquestes 4 paraules. Bona nit, Julio Manrique.
Va. Bona nit, Manel.
A veure, com estàs? Perquè...
Bé, molt content de visitar-te, Manel.
I nosaltres de rebre't.
Sí.
Això és un luxe. No sé si estàs amb aquella sensació que comences una temporada de les importants de la vida, perquè director de Lliure, però també comences dirigint una obra. Això no sé si tu ja tens molta mil i no passa res, o es nota?
Sí, que, home, fa nervis i fa canguelo, fa il·lusió, també, tot barrejat, no? La vida sempre tot es barreja, no?
Sí.
I és, no? De vegades, no? Les coses que et fan il·lusió, et fan por a l'hora i tal, i suposo que això és emocionant i és la vida. I sí, és guai, home, sí, ja portem anys treballant en aquest ofici, però em fa molta il·lusió arrencar el Lliure amb una obra, sobretot perquè és una obra que jo crec que té que està bé per començar una aventura nova.
Has triat
la gavina de Chekhov.
Sí. La gavina de Chekhov. Chekhov deu ser dels autors més representats a Catalunya. Què té que hi aneu tornant els creadors?
Ai, sí. Hòstia, tu és que has estat a Rússia. Sí.
Mira, m'he posat una samarreta per tu,
Bastant fixa't. De temps, sí. Oh, és ell!
Chekhov?
Portes el doctor Chekhov a la samarreta.
Saps on me la vaig comprar? A la casa de Stanislavski. Mira,
dius, en sèrio?
T'ho juro.
Explicaves coses en el teu llibre Rússia, l'escenari més gran del món.
Sí, sí.
Un llibre preciós i molt, no sé, com molt esclaridor, trobo, i jo me'l vaig llegir.
Això
i el vaig disfrutar molt, sí. I...
Això, per què anem tornant a Chekhov?
Clar, és un misteri, en realitat. No sé, és que ara et fotria rotllos com si jo...
No, però ja està bé, ja.
I no ho sé del tot. Hi ha alguns autors, Shakespeare, Chekhov, n'hi ha d'altres també, que han escrit coses que creuen el temps. I per què? Doncs jo què sé, perquè eren molt lúcids, perquè suposo que el context en el que vivia, en el moment, Chekhov escriu les seves obres, que està la revolució per venir,
sí,
no? Captura alguna cosa a l'ambient. Has parlat molt d'ell com d'un autor d'atmosferes, no? Capta el que hi ha. Era escriptor i era metge, també.
Sí.
Això suposo que dona una mirada, i tenia molt de talent, clar, dona una mirada sobre les persones, una barreja d'empatia i distància també interessant, no?, per retratar l'ànima humana. I no sé, i les seves obres pues, segueixen sent eloqüents avui. Realment va crear uns artilúgits dramàtics que són boníssims, no? I jo les llegeixo i penso, això a mi em continua parlant, sí. Ara. I ni sóc rus, ni vaig viure les acaballes del XIX i el pas al segle XX, i en canvi això ens parla ara. És veritat que igual ara, com a l'època de Txékhov, hi ha una espècie de desassossec a l'ambient, no? Per sí. Les coses que passen sí. Al món, per les que estan per venir, a molts nivells, no? Perquè tot va molt de pressa. Mira, això surt a l'obra aquesta que fem, no? Tot va tan de pressa, diu un escriptor, el Boris Trigorin, un dels personatges de l'obra, que igual fa que... Perquè hi ha moltes gavines l'any vinent programades a molts teatres d'Europa, no només la que farem al Lliure. I de vegades passa això,
pot ser,
no?
Sí.
Molta gent decideix anar a picar en el sí. Mateix autor, quan parlem d'autors sí. Així de grans obres del repertori, i de sobte tothom decideix, hòstia, fer la gavina, algú deu explicar. Hi ha conflictes generacionals, es parla molt d'etaps generacionals, no? En el nostre ofici, que on és veritat que hi ha molta precarietat, no? De vegades hi ha pugnes, no? Els joves sí. Diuen, sí. Aquests cabrons de vells no marxaran mai, no? I no ens deixen espai. La gent que es fa gran a l'ofici diu, hòstia, ens volen jubilar abans d'hora, no? I què sí. Fotrem? No és tan fàcil fer-se gran. Bueno, tot això, la gavina de Txékhov ho recull i suposo que ara és eloqüent, potser més que mai.
Ho deies, és de finals del segle XIX. Mm. L'heu adaptat molt?
Sí. Els adaptadors som el Marc Artigau, la Cristina Genevat i jo mateix. Som uns enamorats de l'obra de Txékhov i ens fascina el que escrivia, però també trobem que la millor manera d'homenatjar-lo, diguem-ne, no?, i de transmetre tota aquesta fascinació que sentim per la seva obra i ser molt valents a l'hora de portar-la ara i aquí, perquè les seves obres contenen alguna cosa molt universal, però també hi ha coses que tenen a veure amb convencions i amb coses que a la seva època eren així i ara són aixà, i que llavors hem de fer l'esforç perquè la gent se les mengi, les vegi i les visqui com si fossin coses escrites avui.
Tu ja havies fet Tres germanes i l'oncle Vanya, en diferents posicions.
Sí, les Tres germanes com a diré també i l'oncle Vanya com a actor, sí.
Aquesta la dirigeixes, però no hi actues. Normalment, si dirigeixes, no t'agrada dirigir-te a tu mateix.
No, ho vaig fer una vegada només, amb una obra de David Mamet, Speed the Plow, i no m'ho vaig passar gens bé, perquè era una neura total. Estava dintre i llavors no podia veure el que estàvem fent del tot i tal, i em faltava distància. És que la distància és tan important, no?
Clar. Mm. Ara deies això de l'adaptació, hi va haver certa polèmica amb quina era la font, si dels autors, això com ho hem d'aclarir?
Sí, les polèmiques, vivim l'època de les polèmiques. Algú d'això ho recollim també a la versió, no? Com et deia, volíem
exacte, que fos sí. Com
molt respectuosa i alhora també molt lliure, no? I hem intentat, les versions te les va escrivint la vida una mica, amb aquesta voluntat de portar-les ara. Hi ha coses que van passant al nostre voltant i que dius, hòstia, és de puta mare, no? Recollim-ho, no? Veus, discursos. I sí, nosaltres el que fem és no llegim rus, els tres adaptadors, ni el Marc, ni la Cris, ni jo, i llavors necessitem llegir Txékhov a través de gent que ha traduït Txékhov, el text original. I un cop llegit, el que fem és apartar tots aquests textos i dir, doncs ara anem a escriure nosaltres la nostra versió, i el que no faríem mai de la vida és plagiar cap text de ningú. I especialment, a més, en aquest trio dramatúrgic hi ha una traductora, i amb una traductora molt de recorregut, com la Cristina Genevat, que l'última cosa que faria a la vida és vulnerar els drets de ningú, sobretot d'un traductor. I jo què sé, va ser una polèmica que va esclatar a Twitter. Jo sí. Crec que el tema interessant, sobretot, és pensar en les relacions entre la premsa i Twitter. O X, perdó, no?
Ara sí, ara X, ara X.
Elon Musk, no? I perquè resulta tan llaminer, tu et dediques espai a parlar sí. De la cultura en alguns mitjans i tal, cada cop és més difícil,
sí. No?
I de sobte les coses que passen al nostre àmbit de vegades només són llamineres quan hi ha alguna polèmica, hi ha gent que s'esbronca i es baralla, no?
Sí.
I jo crec que la reflexió interessant està aquí, no? Perquè només és notícia el que té aquesta oloreta de bronca, no? I per què no parlem d'art, no? Clar. Que és el que realment ens importa, sí.
Doncs anem a parlar. Ja hem dit que Manrique dirigeix No actua, però compta amb el cartell David Selves, David Verdaguer, Cristina Genevat, Nil Cardoner. D'entrada, jo no vull posar pressió ni res, però hauríem de dir que és una de les obres a priori més prometedores de la temporada teatral.
Pues,
hi ha un repartiment de luxe, no?
Així. Sí, hi ha un repartiment molt maco. Mira, ara vinc... Hòstia, és que hem tingut un dia molt llarg, avui tenien roda de premsa, assaig, un passe, i avui ha estat un passe d'aquests que nosaltres en diem que són com parts, no? On comences, sí, a veure l'obra i comença a ser viscuda. I això realment passa només quan els actors ja deixen de fer els deures i tal, i les actrius, i comencen a fer el que els dona la gana, no? I a evitar l'escenari, i apoderar-se del material i a fer-lo seu. I avui ha començat a passar, hòstia, i vinc molt emocionat del teatre.
Sí, així és, o sigui, t'agrada el que veus, eh?
Sí, 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 m'agrada. És que és... És que era bo, aquest Chekhov, eh?
Sí, sí.
El doctor Rus tenia molta gràcia. Era molt precís i molt bèstia, també, i molt despietat, de vegades, no? Observant. Ell deia que volia portar a l'escenari la vida tal com és, que a la seva època era una cosa revolucionària, no? Sí, va treure, sí, els herois, els suposats herois de l'escenari, els va fotre fora, va dir, jo és que la meva vida no em veig d'herois, fora, i jo vull explicar a persones... No? Sí. Amb les seves llums i les seves ombres i les seves contradiccions i les seves zones fosques, no? Que acostumen a tenir a veure amb l'ego, no? Amb els egos de la gent i amb les necessitats de reconeixement i, no? I, sí, i llavors tot això està començant a vibrar fort a la funció i és emocionant, sí.
Que bé. Director del Teatre Lliure, ja ho eres la temporada passada, però aquesta ja amb segell propi, eh? Aquesta la marques tu de principi a final. Què vols que sigui el Lliure?
Un teatre lliure. Lliure vull dir on els artistes se sentin lliures, uh-huh, per fer el que els doni la gana,
sí, per
crear, no? Per parlar, per articular discursos, per... I també lliure pel públic, no? Que vinguin, mirin, pensin el que vulguin. I un teatre vibrant i emocionant. Jo vull que sigui un teatre... que s'atreveixi a fer coses, perquè és un teatre públic o és una fundació privada, el Teatre Lliure, però finançada sobretot amb, sí, amb diner públic, i per tant ha de fer un servei públic, i això vol dir que s'atreveixi a fer coses a la cartellera que no es miri només des del punt de vista mercantil o comercial, no? Hòstia, aquí això ha de funcionar i hem de fer pasta, no? No hem d'ajudar artistes a que es desenvolupin, la gent ha de poder arriscar, però també hem de pensar en el públic. Hem d'intentar que el que passi en el teatre a la gent li importi. Uh-huh. Això de la gent és molt general i és un sac molt gros, però sí, crec que hem de buscar-los, no? Crec que hem de parlar-li a la gent, crec que s'han de veure a si mateixos. Crec que... I la gavina que obrirà, doncs és un intent que el teatre faci de mirall, no? Uh-huh. Que ens hi puguem reconèixer, sí.
Ara parlaves de servei públic i potser una de les coses que ho cristal·litza més clarament del projecte que comenceu és aquest Ànima, no, de la Clàudia.
L'Ànima Lliure, sí, sí. Hòstia, aquest projecte em fot molta il·lusió, perquè m'interessa molt el tema de la diversitat, de la diversitat funcional, que serà una mica el tema al voltant del qual pivotarà. La Clàudia Sadó, que dirigirà una obra que es diu Fantàstic Ramon, que s'estrenarà a l'abril al Lliure, fot 15 anys que es va inventar una cosa que es diu Escenaris Especials, que és una fundació que treballa amb actors i actrius amb diversitat, gent amb TEA, amb autisme, gent amb discapacitats intel·lectuals, etc. I la tia, ella és psicòloga i autora de teatre i directora, i ha fet una colla allà preciosa, no? I diu, és que hi ha veus i cossos de gent, no?, que normalment no puja a l'escenari, que són flipants, perquè tenen maneres de veure el món i de viure'l i de sentir-lo com tan úniques, no?, i tan sorprenents per la gent que, no?, que l'entenem des de llocs com més normatius o el que sigui, no?, que tenim i diu, no ens podem perdre això. I és guai la mirada que té, perquè no és condescendent, no és paternalista, és només, hòstia, no ens ho perdem, perquè aquí hi ha alguna cosa artísticament molt suculent, no?, i després també molt útil, no?, per ells. I a mi tot això m'interessava molt, m'interessa també des d'un lloc personal, i llavors hem intentat muntar un projecte que vol ser un projecte a llarg termini, que l'hem d'anar reflexionant i tal, i que pot anar més enllà de la programació d'espectacles, eh? Pot incloure tallers, formació, moltes coses, que mirarem de currar-nos-ho al llarg dels anys, sí.
I el Catalunya Nit hi serà, quan passin aquestes coses,
sí,
ja ho veuràs.
Sí.
Que, per cert, ja veus que la Marta Vives la fem voltar molt, sempre,
sí,
ara la teníem al TNC, i una de les coses que m'ha dit del Julio Manrique, que creu que això és un valor molt, molt important a l'hora de posar-te al davant d'un projecte com el que ha de ser el del Lliure, és que se't pot veure en qualsevol moment, en qualsevol teatre, com a espectador. S'ha de veure molt teatre.
I va... Sí, home, sí, 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 i ara més, no? Sí, sí, clar, clar, la gent que es dediquem al teatre hem d'anar a veure teatre, jo crec, no? I si dirigeixes un teatre ja, doncs especialment estàs obligat a fer-ho. Però és que a mi continua agradant-me, sí, no sé, estic tan xalat que després de molts anys encara hi vaig amb il·lusió, sí. És veritat que jo quan començava al teatre, no?, et fascina, jo trobava els actors i les actrius, els trobava herois i pensava, tia, quin valor, no?, fotre's aquí davant de la gent, que la gent et miri, et jutgi i tal, i ho trobava al·lucinant, no? Després t'hi dediques i et tornes més cabron, no? I més jutges i tal, i us deu passar també a vosaltres, sí, no? Sí. I ens passa a tots. Però continuo estant més o menys a prop de l'essència de la cosa i continuo trobant-la al·lucinant, sí.
Jo que de jove vaig estudiar una mica cine i tal, i m'agradava molt. Si m'agradava la peli, mirava la peli. Si no m'agradava, l'analitzava. Podia sortir més fàcilment.
Clar.
Veia una errada aquí, o això jo ho posaria diferent.
O... Llavors analitzes i, sí, et tornes molt racional. I molt, sí.
En canvi, quan t'atrapa, doncs ja hi entres, sí, més. Començarem amb la Gavina, el 3 d'octubre. Després, què més hi haurà al Lliure? Què destacaries de la programació que ve?
Mira, Ànima Lliure. Després estrenarem a la sala Fabià Puigcerver la Gavina. Estrenem esglaonadament les tres sales, perquè tenim tres espais al Lliure. La Puigcerver, que és la sala gran, i a Gràcia estrenarem la setmana següent, el dia 10 d'octubre, Hamlet, una versió recontra libre d'una directora peruana que és una tipa fantàstica, que estrena una Gavina amb actors, amb la majoria del repartiment integrada per actors i actrius invidents a Madrid, al CDN, una Gavina també, doncs la portem de la Txela, aquest Hamlet, que l'ha fet amb actors i actrius amb la síndrome de Down, que és un espectacle que jo vaig veure, va passar en un festival grec fa un parell d'anys per Barcelona i és un flipe. És un espectacle intel·ligent, ple d'humor, emocionant i xulíssim, que obrirà a la Sala de Gràcia. I també s'inclou dins del projecte Ànima Lliure com a espectacle convidat. I després a l'Espai Lliure hi haurà un monòleg del Santi Ricard que es diu La nit del peix kiwi. Tornarem a programar l'Espai Lliure de manera regular tota la temporada i és un monòleg collonut. Va sobre la precarietat de l'ofici, justament. Aquesta vegada amb un actor per sobre de la cinquantena que les passa canutes, que treballa a la grua municipal per guanyar-se la vida i tal, i que, bueno, que fa un càsting per una gran obra internacional de tal, i diu que l'han agafat fotent una mentida, ja no explico més per no fer spoiler, i inicia una espècie de viatge al·lucinant i tal, i de fugida endavant molt bonica per això, per reflexionar sobre la precarietat de l'ofici i lo difícil que és fer-se gran en aquest ofici.
El punt d'arrencada és ben bo. No sé si queda just una setmana, ara ja estava pensant, és dijous que ve, això. Avui estem a dijous.
És dijous que ve, sí, sí.
Dijous a la tarda, per exemple, abans que comenci, estaràs nerviós?
Home, mogollon.
Doncs ara et diré una cosa per tranquil·litzar-te. Bueno, ho intentarem. Txékhov la va estrenar a Sant Petersburg. Va ser un desastre.
1896. Desastre. Va desaparèixer del mapa. Ningú el trobava.
Es veu que una de les actrius va començar a perdre la veu. O sigui, li va anar fatal. Sí. 2 anys després,
sí,
Stanislavski l'agafa a Moscou.
I es converteix en un... Bueno, es converteix en un exitasso i en una obra que canvia la història del teatre.
Imagina't, i el mateix Txékhov s'enamora de la Olga Nipper, que actuava allà,
sí,
o sigui, imagina't.
Sí. Un llibre de cartes entre ells dos preciós.
És veritat.
Preciós.
Sí, és molt bonic.
Entre la Olga Nipper i el Txékhov, sí.
Doncs si no n'és molt, molt bé, que jo crec que anirà perfecte, si no n'és molt, molt bé, tranquil, que l'endemà hi tornes, l'endemà,
i
hi haurà temporada. Moltíssimes gràcies per haver passat per aquí. Ara estava pensant que no sé si hi ha l'obra de teatre sobre Txékhov, però si no hi hauria de ser. Sí, perquè té una vida...
N'hi ha alguna.
No, si no l'hem de fer, eh?
Te la saps, la de la mort de Txékhov?
Hòstia, sí.
Tenim,
sí,
un rato. És, sí, que és molt bonica.
És molt bonic, sí.
És molt bonica. Sí. El tipus a la Suïssa, en un balneari, perquè tenia tuberculosi, sí, i la va patir, sí, tota la vida i tal.
Alemanya.
Alemanya, no? Perdó, sí. Baden-Weiler, sí, o alguna
cosa. Sí, això.
L'Olga Nipper ho recull. Està al llit de mort, ja, i demana xampany. A punt de morir-se, diu, porteu-me xampany, no? Li dona una copa de xampany, fot un glopet i diu, feia temps que no bevia xampany, tanca els ulls i es mor.
I
va ser la darrera cosa que, sí, va dir, va ser, feia temps que no bevia xampany. Sí. I després el traslladen cap a Moscou,
sí,
en un tren, perquè no sabien on fotre'l, per conservar el cadàver,
sí,
en un tren...
D'ostres, de d'ostres, la nevera d'ostres. Sí. Això, sí, sí, el va veure arribar Gorky, i ho va trobar insultant, que, sí, com podia ser que aquell autor l'haguessin posat en el tren amb les ostres. Però clar, eren 2.000 quilòmetres de viatge i feia calor, era l'estiu, allò hagués arribat molt malament. Segur que anirà bé des del primer dia, i el Catalunya Nit ho anirà seguint.
Va, i vine a l'estrena, o no podràs, estaràs fent...
No, jo estic anul·lat a la vida cultural.
Bueno, estàs convidadíssim, tinc
només dissabtes i diumenges. Va. Però m'ha encantat tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Manel.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creureu mort, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio. Cinema, sèries, documentals, plataformes, les xarxes,
La finestra indiscreta.
A la finestra indiscreta ja ho tenim tot per marxar a Sitges. Programa especial des del festival amb Marta Ferrer, Àlex Montoya, Manu Yáñez, Laura Rovirola, Enric Pardo i Daniel Malet per explicar-vos tot el que passi al festival, parlar amb els protagonistes i gaudir com mai del cinema fantàstic i de terror.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això ja veuràs com algú em pregunta que si és el que en dona més.
Segur que és el que en dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11, un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió, el sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12 de gener de 1938.
I el número de la sort, el...
9.
Què dius ara?
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que troco, que truco.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen gairebé 3 minuts de 2:15 i els dijous, mira, et vagin com et vagin, els dijous saps segur que passarà una cosa bona. I és que ens visitarà l'Àlex Gorina. Bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, com cada dijous anem al cine amb la millor de les companyies, avui quin és el punt de partida de la teva secció?
Que demà s'estrena Megalòpolis de Francis Ford Coppola, que això ja és notícia en si mateix, després de Canes, on es va produir l'apocalipsis nau de Coppola, definitivament, perquè tothom va anar en contra de la pel·lícula, i jo sóc un superfan de la pel·lícula, i vinc aquí a defensar-la i a donar arguments
per dir
que estem davant d'una altra obra mestra de Coppola.
La veu dissident, a tu et va agradar.
A mi em va agradar molt, i això que realment megalomaníaca ho és i molt.
Una ciutat con la que la gente puede soñar.
La Megalópolis.
Ese hombre es un megalómano.
¿Cómo es ser rico?
Logras asustar a personas.
Somos poderosos y vamos a recuperar nuestro país ahora.
Puede que los caimanes lo tengan bien montado. Se comen a sus crías.
A veure, comencem per la megalomania aquesta, que és una fantasia delirant sobre el poder, la omnipotència, la grandesa, l'autoestima exagerada, el narcisisme... En fi, estic veient un retrat absolutament sideral del que és la vida avui dia, el signe dels temps, no? Els rics, els poderosos, els polítics, els banquers, les estrelles, els esportistes, els més megalòmans de tots, els influencers... però a tope, no? Els comunicadors que volen ser ells la notícia, sí, a tope també, no? Els ciutadans que es passen la vida enviant selfies. Jo sóc el centre de l'univers. La polis és la ciutat. És la que ha fet Francis Ford Coppola. Aixecar una gran ciutat, Nova York, sí, però en realitat avui dia diríem Doha.
I la història parla d'una ciutat i de les seves estructures de poder que lluiten entre elles, una més progressista i una altra més conservadora.
Això ho deia Lawrence Fishburne, un dels protagonistes del film, que ens du directament al fet que de Coppola últimament havíem sentit gaire cosa. No ha parat, eh? S'ha passat 25 anys fent pel·lícules totalment al marge de la indústria. Per què? Perquè es va cansar de ser un clàssic i es va convertir en un home lliure, que parlàveu ara fa un moment del teatre lliure, sí, a fer exactament els camins que li interessaven en films que no anava a veure ningú. Tu has vist Twixt? No. Oi que no? Tetro? No. L'ha vist algú? Tetro? No. Youth Without Youth? Doncs eren pel·lícules molt interessants. La veritat és que en Melagolo, Coppola fa una construcció absolutament caríssima, que se l'ha pagat de la seva butxaca, probablement s'arruïnarà, no anirà ningú a veure aquest film, que s'hauria de veure en pantallón absolutament, a mida del Trump, del Putin, del mal gust. Com pots retratar el mal gust amb bellesa? És gairebé impossible, tot i que la gran bellesa era el gran disquifo. I ho ha fet a través del retrat d'una Roma antiga recuperada que està a punt de derrumbar-se, exactament igual que com ho havíem vist a una pel·lícula clàssica que es deia La caiguda de l'Imperi Romà.
Ofrezco 2 millones por el trono. Solamente 2 millones por el trono. 2,500,000 dinares.
2,700,000 dinares. 2,700,000 dinares.
2,900,000. Es poco para ser dueño del mayor imperio de todos los tiempos. ¡Esa del mundo! ¡No!
Así empezó la caída del Imperio Romano, que solo se puede destruir a una gran nación cuando ella misma se ha destruido interiormente.
Un altre planeta.
Clar, un altre imperi que cau. Planeta,
efectivament, sí. No? Degeneració, corrupció, mal gust, mentides, faltes d'escrúpols, egocentrisme, epicureisme absolut i total. Un retrat que ja havia fet Fellini a la Dolce Vita. Era clavat exactament això en una altra època. O el Satiricó de Fellini, ja parlant de la Roma antiga, precisament. Ja posant-ho molt greu, Tinto Brass a Calígula, que ja era més porno, definitivament, no? O sigui que si agafem aquesta coctelera i fem la barreja definitiva. Afegim a Batman a damunt d'un gratacel que està a punt de llançar-se a volar com Adam Driver al començament de la pel·lícula, crear un nou ordre, per entendre'ns, com Coppola, que fa un autorretrat intentant crear un nou ordre cinematogràfic, perquè al cap i la fi admiràvem els padrins, i ella ha descobert en aquesta pel·lícula que els padrins continuen existint, que totes aquestes màfies contemporànies mereixen una superproducció similar a la que va representar aquelles 3 pel·lícules glorioses que va fer en el seu moment. Doncs si agafem tot això, ens adonem que no hi ha happy end possible. I el cinema ho havia explicat moltes vegades. Metrópolis de Fritz Lang, clavada aquesta pel·lícula. Melancolia de Lars von Trier, ja està, la lluna se'ns cau a sobre. El Doctor Strange Love del Kubrick, al final, evidentment, el pepino disparat missil, directament, no? Sí. A on sigui. El silenci de Bergman. Wall-E, el planeta dels simis. Ja no anem a parar. Definitivament no quedarà res aixecat, no? I el cinema, i la Bíblia, i el Bosco, i Dante Alighieri ja ens ho havien anticipat. A temps, no hem escoltat prou. Doncs mira la Bíblia que deia.
I Nemrod fue rey y decidió construir una ciudad solo comparable con su orgullo, con una torre que llegara hasta el cielo. Pero Dios descendió para mirar la ciudad y vio la torre que estaban construyendo. He aquí un pueblo unido por una sola lengua. Se han propuesto levantar esta torre y nada les impedirá llevarlo a término. Por eso se llamó Babel, porque Dios confundió allí la lengua única de toda la tierra y desde allí los dispersó hacia todas las partes.
Si agafem la Bíblia de John Huston, agafem l'àngel aquell que envia el senyor per fer aplicar la llei, etc., intentar reconstruir una mica tot aquest merder, ens trobem un final gloriós que també el cinema havia anticipat. Ara saltaran les llàgrimes, no podrem donar-ho sencer, però és també com acaba tot, no? Un dia va un robot, s'instal·la damunt d'un gratacel i decideix que ha arribat el moment de morir.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Tampoc vam escoltar el missatge de Roger Hauer al final de Blade Runner. I, evidentment, ningú no ha vist una pel·lícula gloriosa que es deia The War Game, el joc de la guerra de Peter Watkins, 45 minuts, una producció televisiva que la BBC no es va atrevir a exhibir el dia que el pepino aquell de Doctor Strangelove va caure sobre Londres i va acabar amb tot l'ordre mundial.
3 quilòmetres quadrats de foc són el resultat de la calor que ha després un míssil termonuclear dirigit a l'aeroport de Londres i que ha explotat fora de la seva trajectòria. Això és el que potser passaria a Gran Bretanya després d'un atac nuclear contra algunes de les nostres.
O sigui, li va fer l'epíleg a la pel·lícula de Doctor Strangelove?
Evidentment, evidentment. I la pell de gallina, directament. Acabo amb la cançó de David Bowie per una pel·lícula que es deia Quan el viento sopla, que també era més o menys exactament The War Game, per dir que tot això no és ser visionari, tot això és ser profeta. Ja que venim de la Bíblia, els profetes també han parlat i molt alt. El cinema ha parlat i molt alt. I Coppola, definitivament, ens explica que som molt llestos, però l'home és l'únic animal que trepitja dues vegades a la mateixa pedra. So long, child.
It's awful talk. Dues, tres, quatre i cinc vegades i sis vegades. Mira el que hem explicat avui del Pròxim Orient. Quantes vegades no hem explicat el mateix i tornarem, i tornarem. Anirem a veure Megalòpolis, perquè ara ja sí que... Ara l'hem de veure. Ara l'hem de veure i tenir opinió pròpia. La setmana que ve, ja des de Sitges, no?
O Sitges, que és un festival de cinema fantàstic i d'anticipació i de ciència-ficció i que, per tant, precisament és on més vegades hem vist com acabarem tots plegats.
Doncs, Àlex Gorina, fins dijous que ve, des de Sitges, ja ens aniràs explicant com avança el festival.
I espero que et treguis el nas, encara que no tens hores.
Ah, d'acord, no? D'acord, sí.
Ja en parlarem.
Perfecte.
Bona nit.
Se'ns acaba el dijous, li queden 18 minuts i el volem acabar bé. I sé que l'acabarem bé perquè estem ben acompanyats. Qui creieu que puc tenir aquí avui al costat escoltant aquestes dues hores de programa? Ja us he dit que per primera vegada és una parella, no ve només una persona. He dit que no salven el periodisme, però el deixen en un bon lloc. Salvar el periodisme seria molt fort, però el deixen en un bon lloc. Qui pot ser? Qui pot ser? Qui poden ser? Doncs tinc aquí els dos directors de Salvados i un és director i presentador. Gonzo, bona nit.
Bona nit.
Laura Gimeno, bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit, Manel, un gust.
Suposo que vosaltres a Salvados no passeu les preguntes abans als convidats. Jo us he dit la primera que us faria. O sigui que la primera va amb guió, després ja veurem què passa. Heu après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Sí, he enriquecido mi léxico de catalán. No tenía la palabra sorra como arena. El valor predictivo de un delta a la hora de entender cómo pueden estar las costas 50 años después es muy distinta a la orografía costera gallega de la orografía, la realidad que han formado esas costas. No tenemos deltas. Las cuestiones de los ríos no aportan tanto en la costa, sino más las corrientes y la fuerza del mar. Y me pareció muy interesante el que, teniendo un lugar de sedimentación, y que aparte conocí hace poco porque fui de vacaciones a pasar unos días ahí con la familia, entendí muy bien esa parte de queremos saber qué nos podemos encontrar en unos años, tener un lugar como el Delta, determinarlo y decir, bueno, pues intentemos empezar ahí. Y luego la última, que va un poco con esto de que el hombre siempre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. cuando el compañero que hablaba de política internacional contó que los dos generales que están ahora enfrentados en Sudán eran amigos y pertenecían en su momento al mismo grupo. Es simpático porque Sudán estuvo en guerra civil contra la parte del sur durante muchos años, sí, hasta que se independizó Sudán del Sur en 2011. Cuando dejaron de luchar contra el vecino del norte, pasó lo mismo. Los dos grandes líderes de las dos grandes etnias se miraron y dijeron, pues ahora ya podemos quedar solo tú y yo.
Exacto.
Tú o yo. Y pasa en Sudán del Sur y Sudán del Norte, que dices, va, están cerca. Uno es un país cristiano, el otro es un país árabe, uno es un país nuevo, el otro es un poder dentro de aquella zona. Pero como haya hombres de por medio, hombres digo, no seres humanos, hombres, poder y la capacidad, como decía en una de estas películas, que has descubierto de ser poderoso, puedo asustar a la gente.
Sí.
Pues no sabía que en Sudán también estaba pasando lo mismo que yo sabía en Sudán del Sur, porque tuve la suerte en su día de viajar y hacer allí un reportaje.
Sí, es que pues es muy interesante lo que cuentas, y també és veritat com això, no? Que de vegades els mitjans de comunicació estan tan pendents del conflicte que esclata a determinat lloc que gairebé no dediquem ni un minut a intentar entendre el que passa a l'altre. I quan mires les xifres del Sudan, són ara mateix ja, i que va començar aquest últim conflicte el 2023, tan o més bèsties que les que puguem explicar de Gaza o d'Ucraïna, eh? Vull dir que...
I si li sumes les d'en su dia Sudan del Sur...
No, ja, sí, sí.
I casualidades de la vida, hi ha petróleo, hi ha un oleoducto que estan intentando construir, hi ha China, hi ha Europa... És que al final, lo que passa en el moment no deja de ser una conseqüència de lo que lleva pasando muchos años en un lugar.
Sí. Laura Gimeno, el teu torn, eh? Tu has pitjat ja quasi tot, eh?
No, és fantàstic, l'escolto, perquè a més és que té una capacitat de retenció, o sigui, sembla que no, però...
Sí, sí.
Vull dir, acaba acumulant molta informació.
Sí. Tu t'ha cridat l'atenció algun dels temes que hem fet?
Moltes coses. Començo pel final. Les últimes paraules de Chekhov m'han impressionat i, clar, no tenia ni idea que havia viatjat envoltat d'ostres en un procés de refrigeració. M'ha semblat molt interessant tota la conversa amb el Julio Manrique.
Sí.
I de fet, també empatitzes una mica en el seu procés creatiu, amb la filosofia, la manera que té d'entendre les històries, m'ha semblat molt interessant. I em quedo amb una curiositat de tota la nit. Les maresmes. No sé en quin moment hem canviat el gènere i de cop i volta el maresme l'hem masculinitzat, però entenent que ve d'una zona natural que fa de barrera entre el mar i la terra i que ara té una barrera totalment artificial, he pensat, ostres, és una paraula que m'emporto a casa.
Sí, la maresma.
La maresma.
Sí. Molt bé, ja heu vist, això és el que fem cada dia aquí dues hores. Ho comencem a treballar de vegades al matí, anem fent, i passen moltes coses per aquí. El bo que té Salvados és potser justament el contrari, no? Agafar-ne una i treballar-la bé durant temps i temps. Això ha de ser un luxe, també, no?
És un regal.
Cuando se puede hacer. Cuando se puede hacer. De hecho, uno de los cambios que hemos tenido esta temporada es el dedicarle más tiempo, el organizarnos de una manera para decir, igual lo que necesitamos es más tiempo para preparar los programas si queremos llegar a donde nosotros queremos llegar cuando hacemos un programa, cuando contamos una historia. Y sí, es un lujo mucho más en... ya no hablo solo de la tele, en los medios de comunicación hoy en día, en la forma en la que consumimos también información rápida, inmediata, tres noticias en una hora, ya no te acuerdas de la primera. Decía el otro día Jordi también en una charla aquí, decía, son polémicas de media tarde. Y nosotros apelamos a un público que le pedimos lo contrario, es quédese una hora, esto va con calma, se lo vamos a ir contando poco a poco, no vamos a intentar que no se aburra, que no haya ningún momento en el que diga, puedo irme a otro lado. Pero sabemos que es, no contracultural, pero que vamos a contracorriente, porque lo que vas viendo en medios de comunicación, como por ejemplo un periódico, es que ellos evolucionan hacia el formato express. Sí. Pues El País, por ejemplo, un periódico normalmente te sientas a leerlo con calma y tal, y ahora no, en la web ya te tienen el express, las seis noticias que debes saber. Nosotros vamos un poco contra eso, pero no todos los programas tenemos el lujo de poder contarlos. También tenemos el lujo de que si pasa algo, tenemos la cintura, el equipo y la capacidad de hacerlo lo más rápido posible. Es decir, podemos ser un programa reflexivo un domingo y al domingo siguiente traerte actualidad. Y eso sí que es un lujo, el que el cerebro tenga que estar adaptado a todos los ritmos.
Sí, perquè, per exemple, un reportatge com el primer d'aquesta temporada, que crec que estava molt treballat, aquest cas de, es deia Mari Carmen, no? La dona que desapareix a alta mar, treballava pel CSIC... Aquest suposo que és un dels que heu de treballar molt de temps. Quanta feina us pot portar un
Intentem ser molt rigorosos, i més quan hi ha una denúncia, un expedient judicial, quan tenim morts, li hem dedicat temps en aquest. No et sabria quantificar, potser que 2 mesos arriba.
Que se estuvo trabajando lo que llamamos nosotros la preproducción, estuvo entre mes y mes y medio. Mm. Lo grabamos durante una semana, lo nuclear, y luego una grabación aquí en Barcelona, pero sí que luego fue un programa de los de varios visionados.
Sí.
Los de... Esto tiene... Entra algo más que contar una historia, es la familia quien la cuenta, tienes que hacer entender muchas cosas, lo que hablábamos antes de... Pues empezamos la entrevista con una amiga que te dice, estaba bien, amaba el mar, solo quería trabajar en el mar, había hecho todo lo... Y con el marido empiezas hablando de quiénes erais, cómo erais como pareja. Entonces, sí, ese hubo que trabajarlo, y nosotros que lo sabemos cuando lo ves... Muchas veces, a veces hablamos, este programa le falta un poquito de trabajo. 2 días de sala, un poco de calma, pero el ritmo de emisión a veces no te lo permite.
Al final, és una producció seriada. Nosaltres n'hem de fer aquest any, en farem 14. Tenim les setmanes que tenim, l'equip que tenim. Vull dir que optimitzem el temps i els recursos de la millor manera. Però sí, això que diu el Gonzo, no, tens una mica el pes de la responsabilitat. Primer, per respecte a aquest ofici que expliquem i que tenim, no?, la sort de tenir, tenim un respecte cap al que fem, tenim un respecte cap a la família que t'està oferint les seves vivències, les seves angoixes, la seva documentació, i t'ho està donant perquè tu facis amb allò el millor programa possible. I tenim, jo crec, el pes de la responsabilitat amb l'audiència. Que una persona s'assegui una nit, una hora, a escoltar-te, ho hem de fer molt bé.
Sí. Es nota molt treballat, ho dic perquè també una de les tendències, a part d'anar curt, és de fer... aquí estem fent ràdio, però moltes vegades a la tele es fa una mica de ràdio, i en canvi vosaltres no, tot i que l'arquitectura és a base d'entrevistes, però estan audiovisualment molt, molt ben treballades. He vist el tràiler de diumenge, i crec que té també molt bona pinta, perquè... És una mica també l'esperit de Salvados, no? Quin tema tocareu aquest diumenge?
Pues el tema, podemos decirlo, ¿de qué va? Y dices, migraciones, inmigrantes. Pero no va de eso, no va de eso. El contexto es, somos un país que estamos al norte de África y evidentemente somos país de recepción de los migrantes. Pero va de que mucha gente hace cosas completamente distintas a lo que nosotros en los medios hacemos creer que pasa con muchas cosas. Por ejemplo, el CIS dice que esta es la gran preocupación de los españoles en los últimos 3 meses. Pues vamos a ver si eso es así, o vamos a ver si realmente hay un problema, si hay un peligro. Y sobre todo, ¿por qué no le damos voz a la gente que no hace lo que destacamos los grandes medios, que hace todo lo contrario y que tiene tanta incidencia y tanta importancia y a veces mucha más mucho más número de personas que lo otro? Lo decía ahora el compañero que hacía la audición, ¿por qué siempre vamos a hablar de lo que es polémica? Nosotros aquí en lo que nos fijamos es cómo una persona de repente con una vida normal ve que por delante de su casa empieza a pasar algo que no pasaba. Un migrante, otro migrante, otro día ya son 3, y no se queda de brazos cruzados. Es más, no dice, uy, qué inseguridad. No, sale y le dice, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? Y de eso va el programa. Pero en toda la temporada estamos un poco intentando dar voz a comportamientos que parece que han desaparecido en nuestra sociedad, porque todo es malo, todo es egoísmo, individualismo, ambición, lo pecuniario. No. España, en la sociedad, nosotros viajamos mucho, sigue habiendo gente que cuando ve un problema no le da la espalda, no lo agrava, intenta solucionarlo.
És l'antídot als discursos d'odi. En comptes de mostrar l'odi, el discurs d'odi, que a vegades no està fonamentat en la realitat, mostrar un discurs, m'atreviria a dir d'amor, però perquè no em diguin massa curs, o el que sigui, com a mínim d'empatia.
Creo que la mayoría de la gente que lo vea diría, yo es que si me pasa eso, haría lo que estoy viendo en estos personajes y no lo que en televisión estoy escuchando siempre.
És que és un discurs que també existeix, l'únic que el tenim més silenciat. Sí. Hi ha gent que actua.
Sí, sí.
És qüestió de posar la càmera allà, també.
Clar. Gonzo, nascut a Galícia, has viscut gran part de la teva vida a Galícia, instal·lat a Madrid i treballant a Barcelona. No sé si això, a més, et dona una bona perspectiva a l'hora de fer periodisme, també. Una riquesa, sí, de punts de vista.
Enriquece como persona. Eso es lo primero. Y evidentemente mi trabajo depende mucho de lo que uno sea como persona, porque hay que tener cierta experiencia para poder hacer lo que hacemos horas salvados. Entonces, sí, como decía Duke Ellington, yo pago el alquiler en Madrid, pero luego es que Barcelona es donde está la oficina, pero viajamos muchísimo. Y sí, evidentemente yo soy de Vigo, me crié en Galicia, estudié la carrera en Salamanca, vivo en Madrid desde hace 20 años, ya trabajo mucho porque en el CAIGA Intermedio veníamos mucho a Cataluña, a Barcelona en particular, pero ahora trabajo aquí. Soy un privilegiado como periodista porque no solo he viajado mucho, he vivido en sitios que conforman este país, la Castilla más profunda que pueda haber, Salamanca, Galicia, que es una nacionalidad histórica con una historia completamente distinta a la catalana. Vivo en el centro del poder, en ese agujero negro que se llama Madrid, y evidentemente entiendes mucho mejor todo. Sobre todo, empecé a leer mucho más y a interesarme más por visiones periféricas del Estado. Y esas cuando vas a lo principal, o estás en Madrid, no te llega tanto. Y mucha gente te va diciendo, oye, pues hay un tío aquí en Asturias que escribe sobre lo que nosotros sentimos en formar parte de este Estado. Sí, y de hecho es que se nota en lo que hacemos, porque nosotros nos sentimos muy representados, primero con el equipo con el que trabajamos, pero luego con las historias que contamos. Claro. Ahí somos un poco artistas. Sí. ¿Qué nos apetece contar? ¿Dónde nos sentimos bien? Pues hagamos este programa.
Laura, tu vas agafar una temporada de Jordi Évole. Recordem que Salvados es fa des d'aquí, ara ho explicàvem, és una de Producciones del Barrio, que és la productora de Jordi Évole. Encara hi té paper, Jordi Évole? Encara hi diu la seva, en
sí.
Salvados?
El Jordi és el nostre productor executiu. Nosaltres tenim la sort de que està present, ve molt a l'oficina, el tenim a la taula del costat, qualsevol decisió que prenem ho comentem amb ell i està implicadíssim en el, sí, en el nostre projecte, vull dir, ens el sentim molt a prop.
Sí, és fan del programa.
Claro, sí, hombre, faltaria més. Doncs res, se'ns acaba el dia, se'ns acaba el temps. Sabia que seria interessant i ho ha sigut moltíssim. Moltíssimes gràcies per passar pel Catalunya Nit i fer aquest exercici d'escolta de dues hores. Que tingueu molt bona temporada. I ara una cosa molt important, també, per mi molt important, per la gent que ens escolta, crec que també, i m'agradaria afegir-vos-hi. Serà l'última cançó que escoltarem avui. És transcendental el moment. Cada nit passa el mateix. L'última cançó del dia. Moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit i a veure quin hem escollit aquesta setmana. A mi m'agrada molt. És un disc que va sortir divendres, té pocs dies. A veure si us agrada. Gràcies i fins aviat.
Gràcies, Manel.
Gràcies.
I'm so bored of these intrusive thoughts coming after me. Sick of my own voice screaming right beneath my teeth. That old familiar sound, will my cell phone hits the ground. When that thing just doesn't sing, it's just something I drag around.
Això es diu Five Dies, All Threes, The Bright Eyes.
Just lay awake, feeding on my feet. Well, I'm not shutting down. No, I'm not shutting down. No, I'm not shutting down. I'm shutting up. So you won't hear me when I say everything's okay. I see you around.
Ells diuen I'll see you around, mola, eh? Queda guai dir I see you around, però si vols podem concretar una miqueta més. Demà a les 10, aquí. Ara ens deien els companys de Salvados que els agrada destacar quan a la societat passen coses bones. Jo sé que en un informatiu n'expliquem moltes de dolentes, però sempre acabem la mateixa manera, cedint l'última paraula. No ens agrada tenir-la i la cedim a algú que avui hagi tingut un gran dia. Fins demà.
Bon vespre a totes i tots, com estàu? Som en Pau de Bon, Antoni Font. Avui per nosaltres és un gran dia perquè, com sabeu, estem enmig d'una gira de teatres i auditoris que està sent, la veritat, està espectacular. Estem fent una gira amb concerts molt agradables i molt guapos. Estan passant un guster.
I avui ha anunciat tancar amb gira fent un concert a Madrid, un altre a París i un altre en el Liceu de Barcelona. Per tant, acabar en aquests tres espais tan guapos ens fa moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió. Per tant, això, un gran dia per Antoni Font. Gràcies, bona nit.